Pensa amb el Cap, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del Cap de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa amb el Cap, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dimarts, dia 29 del mes de març, una nova edició del programa Pensa amb el Cap. Avui volem dedicar aquest espai a parlar sobre l'ús i abús de les pantalles en nens i adolescents, sobretot, i per això ens acompanyen la Núria Prado, infermera del CAP de Balaguer, que ja ha intervingut en altres ocasions en aquest programa. Pensa amb el CAP. Molt bon dia, Núria, i gràcies novament per ser aquí.
Molt bon dia, moltes gràcies.
I també ens acompanya avui la Karen Rosero, que en aquest cas és estudiant d'últim curs d'infermeria a la Universitat d'Andorra i en pràctiques aquí al CAP de Balaguer, al Centre d'Atenció Primària. Molt bon dia, Karen, i també gràcies per venir a acompanyar.
Bon dia, gràcies a vosaltres per la vostra convidació.
Gràcies a vosaltres per acceptar-la. Avui, com dèiem, volem dedicar el programa a parlar de l'ús i abús de les pantalles en nens i nenes. Les pantalles avui en dia ens ajuden en moltes coses, però també en més d'una ocasió poden acabar sent un problema, no?
Pues sí, bueno, tenint en compte de que les noves tecnologies estan contribuint a augmentar la nostra qualitat de vida, ens faciliten les gestions o comunicacions a distància, ens ajuden a reduir el temps que utilitzem en els desplaçaments i oferir-nos més opcions d'entreteniment, entre molts altres aspectes. Aquests beneficis ens han contribuït a la ràpida implantació en la nostra vida quotidiana a les famílies, però també és cert que fer un ús inadequat d'elles pot implicar riscos, i més amb els nostres infants i amb els nostres joves. Llavors, és essencial que entenguem la necessitat de formar-nos, ja sigui com a pares o com a educadors, o perquè actuïn com a agents de prevenció primària, val? De manera que s'aconsegueixi arribar a tot aquest teixit. Què vol dir això? Pues que com a pares, que som observadors, no?, d'aquests infants que els tenim a casa, pues que tinguem les eines o que tinguem el criteri de poder veure quan aquest ús pues comença a ser pues nociu, val? Llavors, què passa? Que ens trobem que avui en dia, qui no ha sentit la típica frase de que els nostres fills són natius digitals? I la realitat és aquesta, que malgrat això sabem que nosaltres el que realment significa això de que són natius digitals, ens plantegem si es fa un ús responsable o saludable d'aquesta. Mira, hem fet una recerca i molts estudis ens diuen que no, que els nostres fills, pues, en principi, els hem d'ensenyar, els hem d'acompanyar pues, amb la mateixa importància que els ensenyaríem a pujar en bicicleta, pues, els hauríem d'ensenyar a utilitzar aquestes plataformes, aquestes pantalles. Evidentment, els adults tampoc no hem de donar l'esquena amb aquestes tecnologies, sinó adquirir una actitud pues, més proactiva a l'hora de conèixer quines tecnologies existeixen, quines oportunitats ens ofereixen i quins beneficis o inconvenients poden aportar amb aquesto, als nostres infants o als nens.
Com deies, Núria, les noves tecnologies les utilitzem ja pràcticament tots a diari, no? En aquest cas, potser els adults moltes hores al dia, potser més que els nens i adolescents, però també pot passar això, que els nens o adolescents es passin d'unes hores òptimes i aleshores doncs, això tingui una afectació, no sé si en la nostra salut, ara ens ho comenteu, un ús prolongat de dispositius electrònics, com ens pot acabar afectant, sobretot als nens i adolescents, que és el tema que tractem avui.
Mira, pues sí, existeixen diversos factors que poden desencadenar a problemes, vale, en el desenvolupament dels nostres infants. Hi ha diferents parts, com a nivell visual, vale, pot presentar alteracions. Imagineu, no? Al final, quan estem amb un ús excessiu de les pantalles, les distàncies, tot el que proporcionen les pantalles a nivell visual, vale, favorirà a aparició de possibles alteracions. Persones amb miopies, persones amb sequedats oculars, poden veure agravat aquestes alteracions. Pensa que a l'estar, quan estem en una pantalla, el parpadeig sol ser menor. ¿Vale? Tot això influeix a poder desencadenar alteracions.
I no influeix, m'imagino, perdona Karen, en aquell moment, però sí que a la llarga o no massa a la llarga pot acabar derivant això en un problema important.
Evidentment. No és un sol factor, sinó que, com dic, hi ha diversos factors predisposants i que pot veure alterat aquest patró. ¿Vale? Està el tema visual, està les alteracions amb el desenvolupament. Què vull dir amb això? Pues a nivell conductual, a nivell d'atenció, de concentració, hi ha petits factors que poden contribuir amb aquestes alteracions, no? I evidentment, quan són petits, el cervell s'està formant, s'estan desenvolupant tot aquest creixement, pues tot això altera, no? I com bé dèiem, l'ús excessiu. A nivell emocional, evidentment, també tenim tot el tema pues, de baixes autoestimes, tema de què ens fan les pantalles, ens fan retraure'ns amb aquest ús, no? I com bé dèiem, és quan fem un ús excessiu. Tenim a nivell també de risc d'obesitat. No ho dic jo, ho deien els estudis que mentre dediquem més temps a pantalles, deixem de fer activitats a l'aire lliure, activitats d'esports, tot això és igual a un risc d'una obesitat infantil. I després ve pues, el tema que està avui en dia i cada vegada estem parlant més, és el tema d'una addicció. ¿Vale?
És a dir, aquests aparells es poden convertir en addictius, Karen.
Totalment. El nostre cervell segrega diverses hormones, una d'aquestes és la dopamina, ¿vale? és una hormona natural, la segregació, la qual que ens proporciona benestar físic, emocional. Què passa quan aquesta concentració de dopamina és més abundant, que és el que ens proporcionen les pantalles. Al final, les pantalles segrega l'hormona en nivells més augmentats. Aquest constant segregació de dopamina al cervell fa que es converteixi en un circuit en el qual necessitem cada vegada més. ¿Vale? Què passa quan deixem de tenir-ne aquesta segregació? Per què? Perquè hem de parar. Pues, el cervell actua com? Amb impulsos, amb agressivitat, amb falta de concentració. Tot això realment és una addicció, ¿vale? I comença a ser, i és un problema quan realment ens genera un malestar per no tenir-les a l'abast.
I la persona addicta, en aquest cas, n'és conscient o n'acaben sent més conscients primer els pares, Karen, en aquest cas?
Penso que els pares són fonamentals en aquest moment. Crec que no, al principi no s'és conscient. La pròpia persona, l'infant, com bé te deia, està madurant, està creixent, no té les capacitats realment per valorar, no? I som els pares els que hem d'estar atentos amb aquestes senyals, perquè al cap i a la fi nosaltres com a pares coneixem els infants i sí, hi ha petites detalls que fa veure que, pues bueno, que pot... No puc dir que hi ha algun problema, però que pot desencadenar, no? L'agressivitat hi ha darrere algo que mos està ocasionant aquesta demanda. Doncs realment els pares penso que podríem estar atents a les petites demandes.
Sí, Núria. Ah, no pensava que volies dir alguna cosa, Núria.
No, que... Tal com ha dit la Karen, els pares tenen un paper fonamental perquè són els observadors més propers, no?, de les conductes d'aquest infant. Moltes vegades les pantalles ho tenim una miqueta com a mètode de dissuasió, no? De que estem fora de casa i el nen està neguitós i li donem el mòbil. O estàvem a casa i posem la televisió i li posem els dibuixos animats. Com a tot, és el que hem dit abans, és un aprenentatge. Llavors, la importància de posar-hi límit amb aquest ús ens ajudarà a previndre, no? Previndre pues, aquestes conductes pues, addictives, entre cometes, per la secreció de la dopamina, no? Que és aquesta sensació de benestar, no? Veiem uns dibuixos que ens encanten i ens trobem bé. Pues bueno, pues valdria la pena de que digui, pues mira, pactem, no, aquest ús. I jo penso que en els pares en aquest sentit tenen el paper fonamental.
A l'hora de dosificar, entenc, perquè aquí ja ha establert un límit de minuts, hores òptims al dia o no.
Sí, mira, i ara deixa'm fer un petit incís. Realment ara parlarem també del temps. Parlàvem pilar fonamental la família i què ens diu l'evidència, què ens diuen els estudis. Realment crec que és moment de que les autoritats reaccionin davant aquesta problemàtica existent. Perquè realment s'ha de treballar. És imprescindible campanyes preventives, hem de treballar des de la prevenció, hem d'adelantar-nos a lo que pot venir, que ho tenim a sobre. Només cal veure notícies, cal buscar i ja tenim aquesta problemàtica, les addiccions a les noves tecnologies. És més, a la Xina l'addicció a internet es considera un dels problemes de salut pública més greus. Per tant, és necessari que tots fem un pensament i un abordatge davant als infants.
Creus, Karen, que les autoritats encara no són prou conscients d'aquesta problemàtica?
Penso que no i els resultats estan amb els estudis que tenim davant. A la consulta, realment encara no tenim aquella demanda com què fem, veiem les notícies quan el problema se'n va de les mans, se'n va amb situacions greus, malgrat això, falta aquesta informació, falta aquesta manera de prevenir i realment quan mos fem mal, quan mos fem mal a la cama, Què fem? Ens trenquem una cama i què hem de fer? Descansar, no? La cama, no podem caminar. Si sabem que algo està fent mal a nivell amb les pantalles, ens fan mal, pues hem de ser conscients de que si pues que hem de retirar o hem de fer pues realment algo per sanar lo que ens està causant això.
Fins i tot hi ha casos, ho hem sentit a dir, justament aquesta setmana m'en parlava una mare, que la seva filla doncs, es tanca el divendres a casa, a l'habitació, i fins diumenge no surt, i jo li vaig preguntar i menjar, i bueno, dinar i sopar, només surt això, es torna a tancar l'habitació, allà té el seu mòbil, la seva tele, el seu ordinador, i no surt amb els amics o amigues, no ja per WhatsApp es comuniquen, és a dir, també el tema de les relacions socials, no? o amistats, no? En aquest cas. Aquest és un problema important, no? Que una persona o un adolescent es pugui tancar durant un cap de setmana, o sabem, perquè ho hem vist a vegades a la televisió, no? Que hi ha gent doncs, que està tancada mesos dins d'una habitació. Són totalment addictes, no? A les noves tecnologies, en aquest cas.
Exactament. Això són les situacions a les que potser no hauríem d'arribar. I aquest és una mica el motiu, no? d'aquestes campanyes. Aquest és el motiu de que estiguem aquí una mica per informar la població d'aquesta problemàtica i saber identificar i demanar ajuda en cas de que veiem aquestes situacions, però també treballar des de abans, treballar des de que els nostres fills són petits. Deia, identifiquem, evidentment, amb el que m'has explicat, el moment de que els nostres fills, els nostres infants, s'aïllen a nivell social, a nivell familiar, evidentment estem parlant de que hi ha un problema. Vull dir, hem de demanar ajuda quan ens trobem això. La falta d'autocontrol és un altre dels criteris en el que realment s'ha de tractar. la persona és incapaç de contenir l'impuls a l'ús de les pantalles. Pot dir, bueno, perquè pot aguantar la xapa, no?, dels pares en el moment de que no pots fer servir això. Però hi ha un moment que amagat, dient mentides, amb impulsos, no pot deixar de fer aquest ús. La priorització, lo que bé explicaves, quan la pantalla és la teva priorització, deixes de relacionar-te, deixes de, a nivell escolar, tot passa en un segon pla. Vull dir, inclús abandonar totes la resta d'activitats, les relacions socials. Això, evidentment, provoca un dany significatiu i en diferents sectors, a nivell escolar, a nivell social, a nivell familiar, l'estat emocional de la persona està totalment tocat i pensem que realment són senyals que no les podem deixar passar. Hem de no fer veure que no passa res i bueno, és un adolescent, està amb l'edat. No, la gent s'ha de relacionar. La gent pot fer un ús, evidentment, però sense deixar a banda tot el que ens comporta la interacció social.
En aquest sentit, deies abans que les autoritats no són prou conscients d'aquesta problemàtica. Els pares en són conscients? Ho detecten a temps? Potser en algun cas no, però són conscients o acaben sent conscients d'un ús massa prolongat o perllongat de les noves tecnologies per part dels adolescents i infants? Comentava abans la Núria això, que a vegades els mòbils o les pantalles serveixen perquè els pares puguin estar una estona tranquils, no? O sense estar pendents dels seus fills. Els pares en són conscients a temps, Karen, o també per part dels pares creus que encara no hi ha prou consciència d'aquesta problemàtica?
Penso que ens falta fer un petit esglaó amb el prevenir. No som conscients de lo que a llarg plaç ens pot portar, perquè si no veuríem aquestes situacions, no? Que amb nadons el recurs perquè mengi, perquè estigui tranquil, sigui una tablet. No hi hauria a la venda marques conegudes, cadiretes ara que inclouen una tablet. Pensa, l'Associació de Pediatria Espanyola i Internacionals, les recomanacions que fa és que a menors de 2 anys no pot estar amb un ús de smartphones, no necessita. Un nen necessita veure, necessita ser estimulat
experimentar, no? Els sons, les olors, el que sigui, no? Entenc?
Evidentment, però pel món real, no per una pantalla.
Correcte.
Que constantment t'està donant aquest benestar. Per tant, contestant la pregunta, no som conscients, perquè si no, no faríem. Si realment sabem que li estem proporcionant un factor desencadenant per un problema, no ho faríem.
El que deies abans, donar-li el mòbil, tots ho hem vist, en un restaurant, per exemple, els pares volen dinar tranquils, doncs li donen el mòbil al nen o a la nena i és una situació que tots plegats hem vist en més d'una ocasió.
Sí, sí, sí.
Aquí està, que per això és necessari canviar aquestes maneres de fer. Vale? Com canviem? Pues informant-nos, aprenent de realment les tecnologies les tenim, però anem a fer un bon ús. Ensenyem als infants a un ús saludable. Ensenyem a menjar bé, ensenyem a que vagi en bicicleta, tenim totes unes pautes de criança que com a pares ho volem fer de la millor manera possible, pues, la introducció de les noves tecnologies també ha de ser una d'elles. Per tant, pues, ens hem de formar, hem de ser proactius davant les noves tecnologies, malgrat això, hem de ser conscients amb lo que fem.
Dit això, volia dir, Karen, ens podeu donar 4 consells o recomanacions per fer un bon ús d'aquestes noves tecnologies, d'aquests aparells digitals?
Sí. Mira, com bé et deia, realment les associacions pediàtriques, els experts d'aquests temes, com bé ho dic, no ho dic jo, no ho diu la Núria, sinó ho diuen els experts. Els nens menors de 2 anys no ho han de tindre a l'abast tablets, mòbils. Que hem de fer una videoconferència amb una padrina que està lluny, evidentment, però no com motiu de no com premi, no com venga perquè mengi, perquè no plori, no. A partir d'entre 2 i 5 anys, pues bueno, evidentment, podem proporcionar-los, sí, limitant el seu ús, vale, a 1 hora diària, vale, triant programes adaptats. No val donar la tablet i com que el nen ja comença i sap fer-ho, li deixem estar, no. Hem de fer un ús acompanyat, guiat per la família, amb programes adaptats a l'edat. Al final, és fonamental ensenyar amb l'exemple. Hem de ser nosaltres, hem de ser coherents, hem de ser un model a seguir. Al final, com diem, els nens aprenen de l'exemple, vale? Per tant, limitar-nos amb el nostre propi ús, amb el propi temps enfront de les pantalles, perquè si no, vull dir, serà incoherent el que estem volent ensenyar, transmetre, amb el que estem fent, vale? El tema ja, a mesura de que es van fent una mica més grans, hem de limitar, hem d'adequar unes regles. I no se val començar a prohibir, sinó que hem de consensuar a nivell familiar unes regles de limitació, ¿vale? Perquè així aquest conjunt, aquest pacte familiar proporcionarà que les regles es compleixen. No és prohibir per prohibir. Els objectius que volem han de ser clars per facilitar el seu compliment. Vale? La canalla ha de tindre les seves responsabilitats, hi ha les seves responsabilitats escolars, familiars, per tant, aquí hem de saber també gestionar el temps, no? Per realment que puguen gaudir de lo que volen, de les pantalles, dels jocs, i sobretot a tot això també dic que l'ús sigui comú, vale? Comú amb espais comuns. No hem de facilitar de l'aïllament de l'infant des de petits, perquè si no, quan vulguem actuar, quan tingui 16, 17 anys o 14, serà un problema. Uh-huh. Vale?
Bueno, només comentar una petita cosa, que és la importància de mantenir la comunicació. Val? Quan se faci aquest ús comú amb el teu fill de mirar, pues, jo què sé, alguna aplicació, algun vídeo, alguna cosa, estiguis tu a la vora, parla sobre el tema, discutiu què és el que li agrada, què és el que no li agrada, quina sensació li ha donat. Aquesta comunicació, si es treballa des d'edats molt tempranes, en edats més adultes, pues, ajudarà, ens serà com un facilitador. Mantenir aquesta comunicació amb el teu fill serà un preventiu.
És bàsica.
Sí, 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 és el que diem. És observar i és acompanyar. No és ni posar-te per damunt ni posar-te per sota, sinó posar-te al costat, no? D'aquest infant i observar-lo.
Ni prohibir, el que deia la Karen, consensuar, també el que apuntaves.
Correcte, pactar. Sí, sí, sí.
És importantíssim el que ha dit la Núria, el tema de la comunicació. I pares, mares, mos hem de recordar de que comunicació vol dir escoltar. Escoltem, hem de sentir els nostres infants sense jutjar els seus gustos, perquè al cap i a la fi el que estem buscant i el que volem és de que confien en nosaltres. Què passa si l'infant es veu jutjat, es veu amb la poca confiança de poder transmetre el que ells volen, el que els agrada? Pues trencarem aquesta comunicació, posarem barreres i això ens dificultarà la confiança. La confiança ha de ser bidireccional, ¿vale? Pare-fill, per lo tant hem de fer una introspecció, mirem-nos una mica com fem les coses, com ens dirigim als nostres fills i a partir d'aquí intentem, si hi ha coses que les podem canviar, canviem i i si ni tan sol, hem de millorar les nostres actuacions. Per tant, és fonamental la comunicació. Amb això, amb el tema també de límits, una de les coses penso que és fonamental és hem d'evitar, ¿vale? Per proporcionar aquesta comunicació, evitar l'ús de les pantalles durant els menjars. ¿Vale? El dinar, el sopar, han de ser... Bueno, els dinars moltes vegades els nens mengen a l'escola. Pues el sopar és el moment d'unió, el moment familiar, i hem de proporcionar un lloc pues, amb el que puguem comunicar-nos, amb el que puguem parlar de lo que passa el dia a dia amb les nostres activitats. Nosaltres a la feina, ells a l'escola... és importantíssim fer que els dinars, els menjats, els àpats, siguin sense pantalles. I lo mateix a l'hora d'anar a dormir. Diuen els científics, és necessari que 2 hores abans d'anar-se al llit no estiguin en contacte amb pantalles, ¿vale? Per lo que parlàvem, per la segregació de dopamina, per deixar el cervell descansar així, no ens afectarà al nivell de la son. ¿Vale? Convidem una mica a que els pares, amb aquest, com bé parlava de l'exemple, siguem exemple. Nosaltres mateixos intentem, no? Intentem crear aquests ambients. Som els primers en els que deixem el mòbil fora d'una habitació, fem els nostres habitacles de perdre el descans realment per això, per descansar. I serà molt més beneficiós per nosaltres i com exemple pels nostres fills.
Que en el cas dels adults també costa a vegades, eh, Karen?
Totalment, totalment. Per això dic, crec que entre tots, nosaltres que estem aquí, els que mos esteu sentint, mirem el que fem, mirem com ho fem, el que estem fent i a partir d'aquí el que podem millorar. No?
Hi ha altres tècniques pel que fa al bon ús, com per exemple que siguin òptimes o que siguin importants, Karen, com per exemple la distància entre la nostra mirada i la pantalla. Tècniques d'aquest tipus també ajuden a, per exemple, a evitar problemes de caire visual que deies a l'inici del programa. Són importants també o el limitar, no?, a una hora o a uns minuts el temps que estem davant de la pantalla?
Sí, evidentment. Com bé dèiem, no es tracta de no fer un ús, sinó que es tracta de saber i aprendre un ús responsable, no? Per tant, com a pares hem de ser proactius i podem transmetre tècniques també saludables, no? Pues hem de treballar amb un ordinador, evidentment. No? Hi ha un petit exercici, no? La regla del 20-26. Què vol dir això? Que per cada 20 minuts de treball que estiguem davant de les pantalles, ¿vale?, cada 20 minuts hem de parar 20 segons, ¿vale?, i mirar cap a una distància major, o sigui, treure els ulls de la pantalla i mirar una distància de 6 metres. ¿Vale? 20-20-6. ¿Vale? Cada 20 minuts de treball deixem de mirar-ho i estem 20 segons mirant amb una altra distància. ¿Vale? En què ens ajuda això? Pues en realment descansar, parpadejar al nivell de, per lo que dèiem, no? Dels ulls. Com ho podem fer? Pues amb alarmes. Al final, els nens, a mesura que es van fent grans, poden ser autònoms amb aquestes estratègies i així són conscients dels períodes de descans, no? També és necessari pues, mantenir una distància almenys de 30 centímetres de la pantalla de l'ordinador, de col·locar, per exemple, la tablet pues, amb aquests adaptadors que hi ha per recolzar pantalles. Seria ideal. Lo ideal seria més de 45 centímetres, però bueno, quan sigui possible, no? El que ben deia, el tema de fer parpadejar els ulls, ¿vale?, per evitar sequetats. És important també la manera de sentar-se. Quan estem davant d'un ordenador, deixar recolzat els peus, ¿vale? No deixar recolzat els peus, perdona. Pues, posar un taburete, un reposapeus, ¿vale? per mantindre bones postures. També, dins de lo possible, evitar l'ús de les pantalles a l'exterior. El rayo solar, el reflexe que fa amb les pantalles, el reflexe de la pantalla, pues, és perjudicial per les nostres vistes. També per això és...
Recomanen els protectors, sí, de pantalles?
Protectors o inclús a les mateixes tablets, no? Els ordinadors i els filtres, els filtres mate, que ajuda una mica pues, a adaptar i d'aquesta manera disminuir la fatiga visual.
Molt bé. En cas que algun pare o mare doncs, detecti algun d'aquests problemes, es pot posar en contacte directament amb el cap de Balaguer, amb les infermeres en aquest cas? O...
Sí, sí, en cas de nens infants, sobretot al servei de pediatria. Comentar-ho tant a infermeria com a pediatria i parlar-ne sobre aquest abús, sobre aquest tema. I bueno, se li farà la valoració corresponent i si fes falta pues, la derivació al servei corresponent.
Molt bé, no sé si voleu afegir una altra cosa, Karen, hem parlat de com ens afecten a dia d'avui, sobretot als nens i adolescents, dediquem al programa, les noves tecnologies, les pantalles, hem donat també consells sobre com fer un bon ús, també la Karen ens ha explicat com podem identificar aquest tipus de problemes, ara hem dit que en cas que s'identifiqui doncs, poden assistir o acollir-se al servei de pediatria o comentar-ho amb l'infermer o infermera corresponent. Alguna altra qüestió, Karen, que vulguis comentar avui aquí?
Sí, mira, com missatge final, dir als pares, a les persones que ens estan sentint, responsables d'infants, tenim l'obligació d'ajudar els menors, ¿vale? Les famílies juguen un paper fonamental com a agent preventiu i tenim la responsabilitat d'informar els riscos, ensenyar amb aquest ús... és necessari, vale? I no oblidem que en moltes ocasions, vale? L'ús ens porta al mal ús i a partir d'aquí el mal ús, el tema ja quan arribem a problemes, amb alteracions, amb addiccions, solen ser vies d'escap a diverses problemàtiques sentides per la persona. Per tant, hem de treballar lo que hi ha darrere de la màscara, no la màscara en si. La màscara en si són unes pantalles, un problema, però treballem què és lo que ens està portant amb això, no? A portar aquesta màscara. Per lo tant, fem una valoració, mirem i estiguem per ajudar els nostres fills.
Molt bé. Núria, vols afegir alguna cosa?
No, la Karen, com bé ha dit, el nostre paper és fonamental, tant com a sanitaris, però també com a pares i mares que som. Només afegir, pues, res, que hem de cuidar, hem d'observar aquest infant, hem de detectar que estigui fent un bon ús d'aquestes pantalles, hem de donar exemple d'aquest bon ús de les bones pantalles, que de la mateixa manera que cuidem i que parlem i que compartim en el moment que hem vist un vídeo, que hem vist una sèrie, que hem vist una aplicació, el que sigui, també hem de cuidar els espais de nou pantalles. O sigui, si el que volem és que faci un límit, pues busquem alternatives, busquem activitats. Sortim... Pues diumenge al dematí sortirem a caminar de la mateixa manera que a la tarda veurem una pel·lícula al Netflix. Val? Sobretot, i també molt en compte amb el tema de les xarxes socials, és de la informació. Val? Cuidem aquesta informació, busquem informació que sigui verídica i que sigui veraç, val? Perquè fet és el que ens arriba a nosaltres i és el que transmet als nostres fills. Llavors, parlem-ne.
El contingut, important, el contingut.
Correcte,
la Karen abans,
correcte.
També,
sí. Parlem-ne. O sigui, quan el nen vegi un vídeo, una pel·lícula, un programa de televisió, parlem-ne. Parlem-nos sobre aquest programa, quines impressions ha tingut, què li ha semblat i què ha sentit, no? I per sort pues, tenim programes adaptats, no?, per a aquests nens, però bueno, hem de tenir un bon criteri, no?, a l'hora de sentar-nos i de veure'ls i de compartir aquest espai. I, bueno, és acompanyar, que és el cap i fi, i en resum és això, és acompanyar, no?, els nostres fills amb aquest món, no?, tan canviant.
Aquest punt que ha dit la Núria, aquesta comunicació, el parlar, parlem de lo que estem veient, parlem del contingut, sem crítics, al final és el que volem transmetre i traspassar als infants, que ells mateixos, amb la nostra ajuda, vagin construint un pensament crític. Ells han d'arribar amb aquest punt de que han de ser crítics, han de ser responsables dels seus actes, per tant, és molt necessari, tornem-hi, a la formació de la família.
Mm-hmm. Així és.
Molt bé, i que les autoritats, com deies també, Karen, abans, acabin prenent consciència, no?, de la importància de fer un bon ús de les noves tecnologies. Ho deies abans, a la Xina, deies, l'addicció a internet es considera un dels problemes de salut pública més greus, no? Per tant, important, sí, també que les autoritats, no?, acabin prenent consciència o acabin prenent mesures per evitar que això acabi sent un problema greu, no?
I tant, seria primordial. Ja sabem que la Xina sempre va un pas més endavant, per tant, ens hem de posar les piles, sanitat, bueno, tots els departaments polítics i una mica actuar davant d'aquesta necessitat.
Molt bé, doncs esperem també que, si més no, el programa d'avui hagi servit doncs, per poder donar informació i també perquè les famílies prenguin consciència de la importància que té doncs, fer un bon ús de les noves tecnologies i de pantalles com les del mòbil, tauletes, ordinadors, fins i tot la televisió. Doncs esperem que el programa d'avui també hagi ajudat, si més no, a algunes famílies a ser-ne conscients. Gràcies a la Karen Rosero i a la Núria Prado per haver volgut venir avui aquí a Ràdio Balaguer i haver-nos explicat doncs, totes aquestes coses. Gràcies i molt bon dia, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres una altra vegada.
Gràcies.
Pensa amb el cap, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del CAP de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa amb el cap, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.